Si encara no t'havia quedat clar que a priori vivim en un planeta meravellós que té coses magnífiques i que a poc a poc l'estem destruint, doncs hi ha un dia mundial, un dia internacional, que ve per recordar-te-ho. Avui, 6 d'octubre, és el Dia Internacional de la Geodiversitat. Es va fer amb la finalitat de destacar el paper de la geologia a la societat actual, i la UNESCO doncs el va proclamar com a Dia Internacional de la Geodiversitat. És la, amb la proclamació d'aquest dia es pretén promoure la conservació del patrimoni geològic del planeta, que de veritat és magnífica. Només ens falta poder viatjar, que s'està posant difícil també, i que també l'estem destruint, les coses com siguin. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous 6 d'octubre, 12:21 minuts, hores d'ara, a punt d'arribar als 22 graus a la ciutat de Lleida. Ull, que avui hem tingut una mínima només de 13,3 graus. 13,3 graus. Això és 6 graus menys, més, perdó, 6 graus més, la mínima, que el dia 1 d'octubre, que van baixar fins a 7 graus i mig, i que van començar a notar. Potser d'aquí venen molt refredats. De mínima 13,3, i avui està previst que ens tornem a enfilar els 26, 27, 28 graus. Ahir, 28,3. Ara en parlem des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres el Ernest López, que és el director de del Saló Immobiliari, que comencen demà a la tarda. A la Llotja estaran tot el cap de setmana. També parlarem d'animals de companyia amb la Imma Sabater des d'Anadon Veterinaris, i de salut i de nutrició amb el Cristian Didier. A partir de la una amb el David Velasco, les escapades que arriben fins a les dues, amb moltes propostes de cara al teu temps de lleure. Però abans, busquem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores de la província de Lleida que predominin els intervals de nuvolats al cel, sense descartar alguna precipitació, ruixat ocasional a zones del Pirineu, amb unes temperatures avui sense grans canvis o en lleuger descens, amb màximes que seran de 28 graus a Balaguer, de 27 a Lleida, de 26 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell, i avui la màxima serà de 23 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda predominarà el vent de les components est i sud. Si mirem ara, demà divendres, esperem a Lleida una jornada que començarà amb intervals de nuvolats al cel i aniran augmentant els núvols amb el pas del dia, quedant-se els nuvolats o coberts, i s'esperen alguns ruixats ocasionals i dispersos durant la tarda. Si parlem de les temperatures, demà les màximes baixaran i es quedaran als 24 graus a Tàrrega i a Balaguer, als 23 a Lleida i a la Seu d'Urgell, i als 21 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. 12:23 minuts, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, que comencem parlant de successos. Resulta que la Guàrdia Urbana de Lleida va detenir dimarts un home de 34 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Resulta que la patrulla, que efectuava un servei al carrer General Brito, va veure poc abans de les 9 del vespre una persona que circulava en patinet elèctric per la vorera amb una gran bossa de plàstic. Els agents li van demanar que s'aturés, però l'home va intentar fugir, tot i que va ser aturat poc després. Els policies van inspeccionar el contingut de la bossa i van trobar una gran quantitat de cabdells de marihuana, amb un pes total de 733 grams. Davant els fets, la Guàrdia Urbana va detenir l'home i una grua va retirar el patinet i el va traslladar al dipòsit municipal de vehicles, on va quedar a disposició judicial. La situació no és que sigui nova, el que és nou aquí és el patinet, que a poc el veiem incorporat al dia a dia en totes les facetes de mobilitat de la ciutat, ja sigui per transportar-te cap a la feina o ja sigui per transportar, doncs, droga. Bueno, el patinet cada cop el tenim més present. De totes maneres, també està cada cop més present les infraccions, la temeritat i la falta d'educació vial de gent que porta patinets. No de tots els que porten patinets, afortunadament, però n'hi ha que sí. I aquesta minoria, perquè al final és una minoria, són els que posen en mal lloc i els que donen mala fama el tema del patinet com a element de mobilitat urbana important. Ho serà, ho és. No és que ho serà d'aquí temps, és que ja ho és. La Guàrdia Urbana ha triplicat, per exemple, les multes a patinets des de l'any passat. Aviam, ara al principi, tenint en compte que se'n posaven tan poques, és fàcil parlar d'aquestes xifres de duplicar o triplicar, però això vol dir que s'ho miren més i que, sisplau, si teniu un patinet, a part de que mireu el tema de l'assegurança, que és bo portar-la, que només hi ha d'anar una persona al patinet i que millor si porteu casc i sistemes d'il·luminació, o sigui, ahir mateix jo agafo el vehicle, eren les 9 de la nit, surto d'un estacionament i em passa a un pam un patinet que anaven dos sense cap mena de llum, ni de reflectant, ni de casc. Si surto, faig sortir el morro del cotxe un segon abans, topen amb el vehicle. A mi no m'hagués passat res, el vehicle poca cosa, però ells poca broma. Que anaven dos amb un patinet, sense casc i sense llum i sense absolutament res, és que no es veuen. Per tant, escolta, si portes patinet, és una bona solució per a la mobilitat urbana, però, sisplau, hem de portar llum, reflectants, casc, anar a velocitat adequada, anar pel lloc que toca i, sobretot, anar vigilant tota la circulació de la ciutat, no sigui que es que prenguem mal, que llavors sí que malament anem. Vinga, que canviem d'informació, obrim plana local, perquè Lleida es reivindica com una terra d'oportunitats per invertir en una situació geoestratègica immillorable, especialitzada en el sector agroalimentari i la bioeconomia i amb potencial logístic. Vaja, t'ho diuen així, i si ets un empresari, vens a invertir directament a Lleida. Després la realitat és la que és. Però vaja, que ahir la plana major de les autoritats de Ponent van mostrar unitat i un full de ruta comú pel futur econòmic de la vegueria en un acte unitari a la Llotja per captar inversions que enriqueixin la plana, el Pirineu i l'Aran. Bé, doncs, escolta, tot el que comporti fer venir talent, empreses i inversió i llocs de treball, benvingut sigui. Això xoca frontalment i sobretot quan escoltes a l'Ajuntament de Lleida parlar del comerç local, quan te n'adones que, per exemple, el restaurant i botiga de queviures Almenara Gourmet ha hagut de tancar. Ja saps que estaven al mercat de Fleming, a part del darrere, han hagut de tancar perquè els hi han arribat a triplicar el cost del lloguer d'estar allí. És veritat que a l'any 2020 se'ls va acabar la cessió i que llavors van passar a règim de lloguer, sense bonificacions. Però, escolta, si et creus el que dius quan dius que, escolta, tot el que fas ho fas per potenciar el comerç local, home, no em tripliquis el lloguer d'aquest espai perquè el restaurant, la botiga en qüestió, la que sigui, acabi marxant. És que veieu com de vegades el que es diu amb el que es fa no concorda de cap de les maneres? El responsable del restaurant reconeix que porten en aquesta situació d'impàs des del 2020, que és quan va acabar la concessió, després es va triplicar el preu de l'arrendament, però realment la sensació que tenen és que la paeria no ha fet res perquè ens hi poguéssim quedar. O sigui, ells recalquen que no ens han fet fora, literalment, parlant, però ho han anat posant difícils fins que econòmicament hem hagut de marxar. Això és, saps allò de et vaig espentejant i el darrer que tanqui. En fi, és el que et dic, el que es diu, el que es fa, a vegades hi ha aquests canvis. I acabarem amb la notícia econòmica del dia, i és que Pimec apressa a aplicar mesures urgents per estabilitzar els preus del gas i l'electricitat. Anem de cara ja al fred, i això pot passar factura no només a les famílies, sinó també a les petites i mitjanes empreses. El 54% de les petites i mitjanes empreses de Lleida veu compromesa la seva viabilitat, i el 23% ha parat o reduït la producció per l'alt cost energètic, i el 44% no l'ha repercutit en el preu de moment, però pensa que ho haurà de fer en els propers mesos.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Oh, 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 oh.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, ja sabeu que de cara als caps de setmana hi ha moltes activitats a la ciutat de Lleida, que sempre te'n recomano moltes, i ara doncs comencem a fer-ho, perquè aquesta que et recomanaré comença ja demà divendres a la tarda, i potser s'allunya una mica del que entens per oci, però de veritat que si estàs en aquesta situació de búsqueda d'immoble, jo crec que aquest saló immobiliari, que arriba ja a la 8a edició, et serà de gran utilitat. Del 7 al 9 d'octubre estaran a la Llotja, al Palau de Congressos de Lleida, i per parlar de tot plegat avui està amb nosaltres l'Ernest López, que és el director del Saló Immobiliari de Lleida. Ernest, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
A més, aquest any tornem amb una edició presencial normal, com abans de la pandèmia, per entendre'ns.
Doncs sí, això és el que volíem, tornar a recuperar aquesta normalitat. Només el fet de que ho puguem fer presencial aquesta vegada en si ja és un èxit, és una novetat, perquè ganes teníem de tornar a veure'ns les cares tots plegats.
Anem a recordar, el Saló Immobiliari, en què consisteix?
Doncs el Saló Immobiliari consisteix en ser una plataforma professional, perquè està organitzat a través del Col·legi d'APIS, en la qual tenim una garantia total i absoluta que les persones, les immobiliàries que exposaran allà tot el tipus de producte que puguin tenir, està completament garantit en la professionalitat d'un col·legi professional. Vale, això com a molt important. I allà trobarem doncs tot tipus de vivendes, finques, sòl, industrial, de tot. Tant pel que vulgui comprar, pel que vulgui vendre, o perquè tingui un pis que vol llogar, o amb algú que busqui un lloguer d'una vivenda.
Mira, us dono a la web, www.saloimmobiliari.com, tot junt, saloimmobiliari.com. Com et deia, estan a la 8a edició, des de demà divendres a la tarda, dissabte tot el dia, i diumenge, no sé si matí o matí tarda, també.
No, diumenge al matí.
Diumenge al matí,
ja. Diumenge de 10 a 2.
Estareu a la Llotja, l'entrada és lliure i gratuïta.
Sí.
I ens has parlat de que és un saló amb professionals al darrere. Quantes agències hi ha previstes que estiguin allí?
Pues a priori una decena, uns 10.
10 agències, eh?
Sí.
Estem parlant de més de 100 immobles, que estaran ofertats?
I tant, però moltíssim menys. Tu pensa una cosa, que qualsevol agència dels participants ho portaran tot, amb immobles, tot tipus el que tinguin, i tant aquí a Lleida com província, com trobarem coses de platja també o muntanya. Sí, o sigui, l'oferta és immensa.
Val. Ernest, em quedo amb el que em deies, perquè quan un parla de saló immobiliari automàticament et quedes amb si he de comprar, però clar, la gent que teniu una vivenda i la voleu posar en lloguer, per exemple, o teniu una vivenda i la voleu posar a la venda, també són persones que poden acostar-se al saló immobiliari, eh? No només la gent que ha de llogar o comprar.
Exacte, o sigui, qui tingui per vendre, que tingui una vivenda que vulgui vendre, una vivenda, un solar, un terreny, el que sigui que ho vulgui vendre, doncs allà ens trobarà els professionals doncs per oferir tot el nostre suport i la nostra professionalitat. Sí, sí, va adreçat al que compra, al que ven, al que llogui, al que vol llogar, sí, sí, tots.
Ernest, sempre ho diem, en un moment, en els moments convulsos, econòmicament parlant, el tema dels immobles normalment és un refugi d'estabilitat i de seguretat.
Sí, així és. I a més, a Lleida tenim la sort de que continuem tenint uns dels preus més assequibles de tot l'estat espanyol, no només de Catalunya, que per suposat, sinó també de tot l'estat espanyol. Invertir en vivenda és una garantia, és una inversió sobre segur, perquè tenim uns preus molt assequibles amb l'opció de comprar una vivenda, i ofereix una garantia total. I després, si algun inversor vol comprar amb la intenció de llogar, vamos, és que la rentabilitat que estem donant aquí a Lleida és molt alta, és molt acceptable i ho té garantit, des de luego.
I a més és un saló immobiliari. Cada agència segurament portarà aquell producte estrella o aquelles condicions favorables. Per tant, si heu de fer-ho, saloimmobiliari.com, demà divendres a la tarda, dissabte tot el dia i diumenge al matí estaran a la Llotja amb entrada lliure i gratuïta. Escolta, només anar i treure el nas i preguntar i buscar és una opció que teniu. Hem parlat amb l'Ernest López, és director del Saló Immobiliari de Lleida. Ernest, escolta, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi sigui molt bé el cap de setmana.
Gràcies a vosaltres, igualment. Bon cap de setmana, gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, aquí ja és el moment en el que parlem dels animals de companyia. Ja saps que tota aquesta temporada seguirem ben acompanyats pels amics de Anadon Veterinaris, que us trobes a internet, anadonvet.com, que estan al carrer Segrià, número 11, a la ciutat de Lleida, que estan encantats de que els vagis a visitar tantes vegades com faci falta, que ni que sigui per xafardejar, mirar, fer preguntes. És igual, encantats, de veritat. I si tens animals de companyia i no hi has anat mai, doncs, escolta, jo t'ho recomano, eh? Tenen un telèfon que funciona sempre, les 24 hores, i això per la gent que teniu animals de companyia, jo crec que és un plus, és un a més, és un indispensable. 973-266-388, 973-266-388. Ja saps que nosaltres amb qui estem és amb la Imma Sabater, la infermera veterinària d'Anadon Veterinaris. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Com estàs?
Molt bé.
Com van els gats?
Molt bé, merci.
Ja s'han fet grans. Una mica.
Sí, cada dia més.
Clar, els gats... escolta, un dia n'hem de parlar d'això. Allò que diuen un any de gat és 7 anys d'un humà, és així?
Aprox, i depèn de la raça, també.
Però realment és així? És a dir, o sigui, després del primer any són adolescents... No, any i mig són adolescents i després a partir del tercer any són adults, o és una altra escala?
No, està bé, aproximadament. També depèn de la raça del gat, però sí, aprox.
Vale, vale. Bueno, un dia parlem d'això. Si els gats tenen edat adolescent, edat adulta i edat infantil o no.
Sí, tenen, sí. Que tenen les seves etapes, també.
Bueno, pues res. Va, que parlem de gats, no, avui?
Avui parlem de gats.
I de què parlem dels gats?
Avui parlarem de per què els gats marquen.
Els gats marquen?
Sí. Els gats marquen, vull dir que moltes vegades nosaltres no els veiem, però entrem a casa i el nostre nas diu que aquest gat ha fet pipi on no tocava.
Ah.
Això es diu marcar.
Vale.
Val? I és una olor molt característica. Que
forta.
De seguida, sí, molt característica, molt forta, i que moltes vegades el propietari no sàpiga interpretar per què ho fa, acaba regalant aquest gat o es desfà amb ell i pitjor encara, moltes vegades, l'eutanàsia, perquè és una olor molt forta, arriba a casa, no sap per què fa el gat això, si ell té el seu sorral, i es pensen que és perquè marca territori, i no és així de fàcil.
Ah.
Ho fa per molts motius.
Vale.
Però primer tenim...
Ja veig que els gats són difícils, eh?
Has vist, no?
No, vull dir que hi ha moltes coses que poden ser per moltes causes. Vull dir que has d'anar investigant, conèixer-los, per què fan aquestes coses.
Lo que moltes vegades diem, no pot ser, tinc sorral i aquest gat es fa pipi per tot arreu menys on toqui. No és així de fàcil. I primer començarem per diferenciar entre el fet d'orinar normalment o de marcar. Perquè a vegades... si orina, no marca, orina fora del sorral, pot ser un problema mèdic.
Uh-huh.
Val? Això sí, s'ha de mirar.
Ja n'hem parlat alguna vegada, problema de bufeta o d'altres històries.
Avui no...
Això seria una altra història.
Això és una altra història.
El tema de marcar, per entendre'ns, és això que fan els gossos als arbres.
Por aquí he pasado.
Sí, és allò, anem marcant i aquestes històries, els gats també ho fan d'una altra manera, però també ho fan.
Val. Per diferenciar, els gats, de manera natural, quan fan pipi, ho fan en una superfície horitzontal. Per exemple, el seu sorral. Val? Quan marquen, ho fan sobre objectes de manera vertical.
Uh-huh.
Val? Això és molt característic. Ho poden fer també sense receptor, de manera vertical, que no hi hagi res.
Uh-huh.
A l'aire, diguéssim, no? També ho poden fer, però amb aquesta postura. Després, la postura del gat al marcar també és diferent de quan fa pipi. El gat, quan marca, es retrau cap enrere, contrau la seva cua i fa un moviment d'estar trepitjant sobre les seves potes.
Uh-huh.
Claro, sense veure'l és una manera complicada d'explicar per la ràdio,
però ens fem a la idea.
I normalment, quan el gat marca, sol tancar els ulls.
Ah.
Val? Quan orinen normalment s'ajupen i no solen tancar els ulls. Una altra cosa molt important que la gent no sap, les femelles també marquen.
Mm.
també marquen, perquè no marquen només els mascles per lo del territori, que això que quedi ben clar. A veure, per què marquen els gats? És una manera de comunicar-se per ells. Quan un gat marca, està dient coses. No només és soc un mascle i aquí mano jo i aquest és el meu territori. No. Algunes raons. Quines poden ser? Per crear un aroma familiar al seu territori. Arriba una casa nova, ell té molta por i què fa? Pues vaig marcant i així m'oloro a mi mateix i em calmo amb ell. O sigui, el que el pobre gat fa, perquè mira, tu i jo som amiguets, te marco aquí, el propietari ho pot interpretar d'una altra manera. Després, quan hi ha més gats a la casa, dona informació a l'altre gat. Si és femella, si és mascle, l'edat, tot això ells per l'orina ho detecten.
Sí, ells ho saben, això.
Exacte. També podria ruixar, que la paraula tècnica és aquesta, si està ansiós. Si ha passat alguna cosa amb el seu humà, que ha estat fora de viatge, que el troba a faltar... Moltes vegades, quan marxem de viatge i tornem, ens ha ruixat l'edredó, alguna roba, i nosaltres pensem que està emprenyat, que ho fa perquè, mira, l'hem deixat sol. No, penseu que ho fa perquè quan un gat marxa del seu lloc i vol que li segueixin els seus fillets o un altre gat, va marcant perquè és el camí per tornar a casa. Ell, quan no estàs a casa, marca perquè sàpiguis tornar a casa.
Val.
Ui, se m'ha marxat, no deu saber com tornar. Doncs pues mira, aquí que és on se fica ell sempre, faré un pipi i així sabrà tornar a casa. Que són coses molt desconegudes, però després ens emprenyem molt i ens tenim...
Bueno, llavors, si t'ho expliquen així, vas entenent certes coses. És així. El que passa és que veig que requereix molta observació, tot això,
Sí, sí, sí. Després, per exemple, quan no està castrat i tenim a casa dos o tres mascles sense castrar i es barallen, el que ha guanyat, diguéssim, pot marcar per dir...
Clar, a veure,
he sigut el campió,
Per això ens barallem, no? Escolta, que el
te faig un pipi al sofà perquè sàpigues que tens aquí un campió dels bons.
Això sí que ho fan els mascles, no? Normalment.
Sí, sí. La femella també ho pot fer si es baralla, però normalment el que es baralla... Sí. I després, això sí, que ho sap molta gent, ho fan els mascles sense castrar perquè l'olorin les femelles.
Val.
Val? Perquè tinguin relacions, per tindre gatets. Val? Ja he dit unes quantes perquè veieu que és complicat, que no només...
Bueno, jo amb el que em quedo, Imma, és que si tenim gat a casa i veiem que està orinant fora de lloc...
Sí.
Ens n'anem al carrer Segueria número 11...
Bueno, ara, si vols, te dono algunes solucions,
claro,
també.
Bueno, no, ja, però anem a anar d'on veterinaris,
sí.
Que hi ha la Imma Sabater, que l'altre dia va explicar una cosa i a mi em sembla que algo em pot estar passant a casa, perquè cada cas és particular i singular... I llavors la Imma us anirà preguntant coses, o la Imma, qualsevol persona del seu equip, i us acostaran cap a saber què passa.
Exacte. Però recordeu sempre que els problemes de comportament dels gats no és d'avui per demà.
No, clar.
No es solventa així de fàcil.
Tampoc s'espallen d'avui per demà.
Exacte. És un procés llarg.
Bueno,
solucions molt bàsiques.
Cosetes que podem fer.
Sí, després cada cas és diferent, però solucions molt bàsiques. Per començar, si tenim mascles o femelles sense castrar, la castració, primer punt. Això és la primera recomanació. Després, tenim que, si ja estan castrats, diguéssim, tenim que saber quin d'ells s'està marcant.
Ah, clar, sí, bàsicament, sí.
Per poder solventar clar. El problema. I una vegada que sapiguem quin és, pues tindrem que fer uns canvis. Pues on se fa pipi normalment aquest coixí? Pues es netejarà bé el coixí i es canviarà de lloc. Cosetes així, però de moment lo principal seria descartar problemes mèdics, això sempre ho dic, per començar lo primer, portar-lo a la clínica, que li farem analítiques d'orina, li farem una ecografia i descartarem problemes mèdics. Que això està solventat, que no és això, i no està castrat, castrarem. Després, sempre parlo d'unes feromones que s'endollen i amb ells es fa una olor que es tranquil·litzen.
Ah, val.
Això seria una altra solució. Després, per exemple, seria igual canviar la sorra de puesto, d'on la tenim. Perquè igual, si hi ha molts gats, a un no li agrada on s'ha ficat, s'han de ficar més sorrals a la casa, sobretot, i d'un sorral a un altre hi ha d'haver metres de diferència. No serveix tindre 10 sorrals a casa amb línia. Això a ells no els agrada, perquè si no els agrada aquest sorral és perquè igual no li agrada fer pipí
al costat, a la zona
o al costat d'un altre gat, o que el molestin. Això seria una altra solució. I després cada cas és molt relatiu i es tindria que estudiar. Uh-huh. No puc aquí donar solucions per tots, però aquestes coses serien, i sobretot també el sorral sempre molt net. Me trobo moltes vegades que quan pregunto cada quan canvieu el pipi i la caca del sorral, me diuen cada 2, cada 3 dies. No, és 2 cops al dia.
Al dia, bueno. Doncs ja ho veieu, cosetes, però la consulta anada a un veterinari la teniu garantida, carrer Segrià número 11, demaneu per la Imma Sabater o qualsevol persona del seu equip, escolta, que l'ha escoltat a la ràdio i vinc a preguntar una cosa del meu gat, i ells encantats de que ho facis, eh? Imma Sabater, com sempre, un plaer. Bona
gràcies,
setmana.
Gràcies, adeu.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apareixia que ja és el moment en el que parlem de salut i de nutrició. Ja saps que els dijous, camí cap a la una, ho fem amb el Christian Didier. És nutricionista, investigador, està donant classes també a la universitat i el trobes a Disanta Nutrició, a la web disantanutricion.es i alcalde Porqueres número 74. Christian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Yo el Cristian, ahora que pienso, ya no sé, no sabría decirte cuántos años hace que nos conocemos, ya hace, ¿eh?
Hace
unos cuantos, El vaig conèixer perquè estava centrat sobretot a la nutrició i a l'esport. Mm. És a dir, una persona d'alt rendiment, parlem, eh? No nosaltres que sortim a caminar, no, una persona d'alt rendiment, doncs evidentment, com menja, s'ha d'adaptar als esforços i al tipus d'esport que fa i a quantes vegades ho fa i tot això. Així vaig conèixer el Christian, que llavors estaven centrats, aviam, havien començat i estaven centrats en això, evidentment, també amb la nutrició de la població en general, adaptada a cadascú. Però a poc van canviant les coses. Igual que el darrer programa, ja fa 2 setmanes, que va ser festiu dijous de la setmana passada, vam parlar de la piràmide, aquella de l'alimentació, i vam veure que la piràmide es va actualitzant cada any, cada 2 anys, cada 5 anys, però es va actualitzant i ha canviat. Em va sobtar molt quan el Christian va dir, bueno, vamos a hablar de la nueva pirámide del 2021, i diu, vamos con el piso de abajo, no hay nada de alimentación, sinó que hi ha, doncs, temes de psicologia per entendre'ns. Bueno, no sé si lo digo
la bien. Relación de la persona con su cuerpo y con su alimentación.
O sigui, fixeu-vos que això ara ja es considera com una cosa essencial a l'hora de parlar de la salut i de la nutrició d'una persona. És a dir, aviam, com la percebem, com l'entenem, com ens veiem, estem a gust amb nosaltres... En fi, totes aquestes preguntes que potser tu t'has fet i que potser et fa vergonya de fer-ho amb una professional o un professional, i dir, escolta, és que a mi em fa vergonya anar al metge i dir-li, és que jo em miro al mirall i no em veig bé, i porto anys amb això, i no m'agrada, i he començat a buscar per internet, i he començat a fer dietes i històries per a veure si vaig bé o no. Bueno, doncs tots aquests trastorns, sí, ho podem llamar així, aquests trastorns, és el que, si us sembla, en parlarem avui. Porque si está abajo de la pirámide es que se ha detectado que tiene una importancia vital en el tema de la alimentación.
Bueno, la importancia recae en que, como tú has dicho, ¿no?, las consultas de nutrición y las consultas en relación a la nutrición han ido cambiando. O sea, actualmente yo mis pacientes, o sea, tengo un gran volumen de pacientes con una relación muy insana con la alimentación y con su cuerpo, ¿no? Entonces, hemos ido viendo, y esto es una estadística, que hay muchísima evidencia científica, ¿no?, alrededor. Entonces, estamos hablando de que uno de los problemas importantes que vemos es que se ha normalizado tener una mala relación con el cuerpo y con la comida.
El tópico del cine y la serie es de, yo qué sé, un desencuentro amoroso o un momento de infelicidad, el bote de 1 kilo de helado, de chocolate y las patatas fritas.
Bueno, forma parte de la normalización.
Eso es un tópico en el cine.
Sí, desde luego. O sea, es decir, socialmente se ha normalizado que alguien diga, perdonar la expresión, estoy como una vaca, de manera despectiva hacia ti mismo, ¿no? Entonces yo te encuentro a ti por la calle, pues no, no sé el nivel de confianza, pero yo creo que ningún nivel de confianza te diría estás como un hipopótamo, de manera despectiva. Pero eso lo hacemos a nosotros mismos, ¿no? Cuando yo me levanto por el espejo en la mañana, entonces a veces hay personas que ni siquiera son capaces ya de verse, por,
verdad,
de
sí,
lo, del juicio que se generan hacia sí mismos. Y si se ven, pues hay mucha agresividad hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, la mala relación con nuestro cuerpo y la mala relación con la comida es muy común, y el problema adicional es que se ha normalizado socialmente, ¿no? Porque entonces la madre le dice al hijo o a la hija, te has engordado, tienes que hacer dieta, y entonces estás aburrido, estás triste, come, vamos... ¿Vale? Entonces se generan unos vínculos muy cercanos, muy propios de la mala relación con la comida y la alimentación. Bueno, entonces, claro, esta labor es una labor que forma parte de la psicología propia, pero que el paciente no acude a psicología normalmente por esto, a no ser que ya esté en un sitio muy, muy profundo. Lo que normalmente pasa es que acude al nutricionista, porque con que el nutricionista siempre se ha relacionado con perder peso y verse mejor...
Es verdad, también.
Porque el nutricionista ha estudiado 10 años para que una persona se vea mejor, entre comillas, estoy siendo irónico...
No, sí, sí, pero es verdad. ¿Nutricionista para qué? Para perder peso.
Entonces, claro, nos visitan mucho y encontramos mucho este perfil, y entonces vamos a hablar... ¿Vale? Porque el objetivo principal de la persona que tengo delante muchas veces no es la pérdida de peso. La gran mayoría de veces es mejorar la relación con su alimentación y su comida. Y no juzgarse porque es muy agresivo y muy poco compasivo con sí mismo, ¿no? Entonces, ahora imaginar hacer un ejercicio todos, tenéis a vuestro hijo, vuestro padre, vuestra pareja, alguien que queráis mucho, lo tenéis delante, y todos los días de la semana le decís, qué feo que estás, qué fea que estás, no vales nada... No te puedes poner un bikini, estás horrible, mira qué celulitis, mira qué barriga, o tendrías que tener más músculo, porque no vas a conseguir a nadie si estás así. ¿Tú se lo dirías a tu persona que quieres cada día allí, no? Pues todos los días en tu casa. Pues normalmente la respuesta es que no se lo dirías. ¿Por qué no se lo dirías? Pues porque es irrespetuoso, porque la persona se sentirá muy mal, porque le va a pillar un trauma, porque va a terminar muy mal si alguien le agrede de esa manera.
Claro, y la pregunta es, ¿por qué nos lo decimos a nosotros mismos?
Claro, esa agresión sucede constantemente hacia nosotros mismos, y esas agresiones y esas faltas de respeto y esa poca compasión hacia nosotros mismos, pues genera una huella psiquiátrica, psicológica muy grave. Y esta es la actualidad, o sea, tenemos pacientes con 12, 13, 14, 15 años con este circuito ya muy montado, porque hemos empezado socialmente a entenderlo así desde muy pequeños. Nosotros, nuestra generación, lo hemos vivido más adelante, con 30, 35 años, 40, y entonces pues ya tiene ciertas herramientas para ir superando, ¿no?, nuestras batallas, pero las personas más jóvenes no tienen tantas herramientas, ¿no?
Y aparte de que tienen hoy en día... unos enemigos electrónicos,
claro,
de redes sociales, de basar en la apariencia y de buscar unos estándares que no les ayudan nada.
Socialmente tenemos mil factores mantenedores que mantienen este circuito y normalizan lo que no es normal, ¿no? Entonces, por eso la base de la pirámide de alimentación... aparece una figura de una cabeza de una persona con unos interrogantes y con unos circuitos, porque es muy importante que la persona mejore la relación con su comida y con su cuerpo por encima de lo que come, ¿no? Es que es literal, porque una persona que tiene mala relación con su cuerpo nunca se va a alimentar de manera libre, intuitiva, saludable. No va a poder comer lo que le apetezca, porque el día que vaya a comer aquello que está en la punta, que es de manera ocasional, se va a sentir culpable, le va a dar estrés, le va a dar ansiedad, y esa ansiedad le va a llevar, con que la única herramienta que tiene para superar su ansiedad es comer, comerá otra vez, y entonces volver a tener culpabilidad son un circuito de la dieta, ¿no?, que llamamos. Entonces yo me restrinjo, tengo ansiedad, como, tengo culpabilidad, me da ansiedad, como... Claro, estos son circuitos que los trabajamos en nutrición, muy en compañía de la mano de compañeros psicólogos y psicólogas, que son una maravilla, Y afortunadamente estamos en un momento donde los nutricionistas hablamos un mismo idioma con los psicólogos, que esto ha tenido una temporada que no ha sido así. Entonces, esto es actualidad, esto es lo que vivimos, y yo sé que muchas personas que nos están escuchando se sienten identificadas, porque no es normal o no es común que el 90% de las personas que vienen a la consulta tengan una mala relación con el cuerpo y con la comida, ¿no?
Aquí entraría, supongo, en diferentes evoluciones del estado o estadios, lo del una corriente. Bueno, es que ahora le tenemos que poner nombre a todo, pero bueno, la alimentación consciente. O sea, aquí entraría lo de cocinar más, lo de entender más lo que comes, lo de quizá lo importante no es la comida, sino con quién estás, porque muchas veces, ya sabes que en España, esto lo decimos siempre, la base de una celebración es lo que hay encima de la mesa.
Claro.
O sea, celebramos cualquier cosa, se tiene que ir a comer. Bueno, pues, y a comer, cuando se celebra, siempre es a comer pasado de vueltas, ¿no?
Bueno, hay como unas preguntas muy importantes que nosotros vamos analizando cuando tenemos pacientes, porque cuando el paciente viene, una cosa que nos planteamos es, ¿el paciente tiene el conocimiento que tiene que tener de los alimentos? Es decir, ¿una persona reconoce cuáles son los grupos de alimento, cómo se tienen que combinar, cuántas veces a semana tiene que comer? Porque hay personas que no tienen este conocimiento, entonces hay que trabajarlo.
Pero hay muchas que no tienen, porque esto no nos lo han enseñado en ningún sitio.
Entonces, pues hay que trabajarlo. Pero la siguiente cuestión es, vale, ¿cómo haces frente a tus emociones? ¿Cómo afrontas tus emociones? ¿Vale? Porque esto tiene mucho que ver. O sea, cuando alguien se siente mal, tú hoy estás mal, te sientes mal, ¿cómo haces para, qué herramienta tienes para sentirte mejor? Porque claro, estás 20 horas en el trabajo a tope, que no puedes pensar en nada más, llegas a casa, tienes los niños, no sé qué, tienes que hacer comida, ¿verdad? Y ese problemita que te sientes está ahí apagado. Entonces llega un momento y dice, es mi momento y me siento.
Sí.
Entonces lo cubro con que comiendo o fumando o bebiendo, porque ¿cómo más apago este tema? Porque ¿cómo cubro tus emociones, no? Entonces, si tus emociones están cubiertas con la alimentación, con hábitos insanos, con hábitos que no corresponde, claro, no, es que tengo que cambiar hábitos. Bueno, tendré que aprender a cubrir mis emociones de otra manera, porque si yo le te quito lo único que te queda para que afrontar la ansiedad, pues ya...
No, correcto. No, la radiografia és molt clara. Les hores que et pertoquen de treballar, les hores que et pertoquen de conviure amb la teva família, i et queda aquella mitja hora, hora i mitja al vespre, que dius, vale, ara sí, ho fas malament, però ho fas. La bossa de patates, el refresc, el que sigui, i el nutricionista o el metge et diu, no, això fora, escolti, jo per què vivim, no? És verdad, és enfocar-lo d'altra manera.
No, claro.
O sea, al final, te lo tienes que... o sea, quitártelo tú mismo conscientemente,
claro,
no que te lo manden.
Lo que pasa es que, claro, entender este circuito no es fácil.
Claro.
Y ya no entremos en la estigmatización de la psicología y de la psiquiatría. Porque, claro, tú le hablas de una persona de este tema, si me estás diciendo que tengo que ir al psicólogo, que no sé qué. No, yo quiero hacer una dieta. Vale, pues volvamos a empezar hablándolo para entenderlo, ¿no? Entonces...
Oye, pues supongo que es que has tenido que cambiar hábitos a la hora de atender a la gente.
Bueno, claro.
Bueno, aquí, adaptarse, ¿no?
¿No? Bueno, afortunadamente nosotros tenemos todos los nutricionistas de aquí de Lleida, las nutricionistas, o sea, hay una maravilla de nutricionistas aquí en Lleida. Estamos muy formados, estamos cambiando, nos estamos actualizando. Yo cuando estudié, que esto ya hace 12 años, no sé cuánto ya, no se planteaban estas cuestiones.
Bueno,
o sea,
la sociedad cambia también.
Claro, entonces nosotros estamos, yo coordino un curso de trastorno de conducta alimentaria, de conductas de riesgo, es un curso internacional, porque yo tengo mucha formación en psicología y en todos estos temas, ¿no? Pero ya nos encargamos nosotros de actualizarnos y de cambiar el enfoque, ¿no? Pero lo que es importante es que la sociedad vaya viendo que la problemática está, ¿no?
Doncs ja ho veieu. Escolta, si t'has sentit identificat o identificat total o parcialment amb cosetes que hem dit avui, una visita al nutricionista, home, no diré que és obligatòria, però jo crec que tu hauries de plantejar, de fer-la. El Cristian Didi i el seu equip, que estan al Calde Porquera 74, si veuen i detecten que, a més, perquè això hi ha molts graus, si a més de l'ajuda d'un nutricionista necessites ajuda doncs d'un altre professional, t'ho diran. Vull dir que és que a vegades fa falta i de vegades no. Vull dir que això ells ho detecten i t'ho diuen, però jo crec que et quedaràs més tranquil·la o més tranquil. Cristian Didier, com sempre, un plaer, gràcies.
Ricard, bon dia.
I nosaltres ja busquem senyals horàries, sóc el Ricard Álvarez, després arriba el David Velasco amb les escapades, avui, per cert, des de Panticosa. Música.